Són les 10 del matí.
Molt bon dia a tothom. Fem un repàs d'aquesta hora de les principals notícies més destacades. I és que a l'atenció amb aquesta notícia amb què comencem aquest butlletí, perquè coincidint amb el començament de la campanya de la renda, s'ha detectat una estafa informàtica en què se suplanta l'agència tributària. L'Oficina de Seguretat de l'Internauta, que forma part de l'Institut Nacional de Ciberseguretat Espanyol, ha alertat que hi ha en marxa aquesta campanya d'enviament de correus electrònics amb la finalitat d'infectar ordinadors instal·lant un malware, un programari maliciós que infecta l'ordinador o bé el mòbil. Per tant, molta precaució amb aquests correus electrònics. I avui també hem sabut, en aquesta darrera hora, que l'atur registrat a Catalunya va caure en 6.390 persones al mes de març, la qual cosa representa una reducció de l'1,25% en comparació amb el mes de febrer. Això situa el total de treballadors sense feina en 505.900. En relació amb el març de l'any passat, el nombre d'aturats a Catalunya puja en 88.853. I avui també és notícia que la franja d'entre 65 i 70 anys d'edat es començarà a vacunar amb Janssen a mitjans d'abril. Aquest dilluns han arribat més de 193.000 vacunes Pfizer per completar la primera vacunació dels majors de 80 anys. I encara en relació amb la Covid, hem de dir que els Mossos d'Esquadra i la policia local han interposat unes 1.400 sancions a persones que s'han saltat el toc de queda des de dijous al pont de Setmana Santa. A més, s'han interposat 101 sancions al sector de la restauració per incomplir les mesures per aturar els contagis de coronavirus. I també us expliquem que Càritas Diocesana de Lleida ha constatat l'arribada de persones temporeres arreu de tot el territori on està duent a terme la seva acció. A la vegada, l'entitat catòlica confia que les administracions puguin donar una resposta adequada a aquesta situació. Deixem aquí la informació, ens actualitzem ja d'aquí una hora.
Ràdio Estel.
Si vols estar al dia de les novetats legals, si tens un problema jurídic o gestió a fer que et treu el son, escolta l'espai de consulta i assessorament legal Tirant pel dret els divendres a 9:45 del matí amb els advocats i assessors de Digestum Legal, un despatx amb l'experiència de prop de 40 anys de professionalitat, dedicació i compromís en la gestió, solució de conflictes i defensa dels interessos dels clients. Tirant pel dret, tots els divendres a 9:45 del matí, 30 minuts per sortir de dubtes. Pell apagada? Línies d'expressió? Saps tenir cura de la teva pell per combatre els senyals d'envelliment? Prova el més nou en Nutricosmètica. Beauty In and Out Elixir de Marnis. Beauty In and Out Elixir són vials per beure amb 5 grams de col·lagen hidrolitzat, àcid hialurònic i altres actius naturals per una pell radiant i lluminosa. Cuida't per dins i es notarà per fora. Demana Beauty In and Out Elixir de Laboratorios Marnis a Herbolaris, per a farmàcies i per a farmàcies del Corte Inglés. Més informació a marnis.es.
Per donar esperança a qui més ho necessita. Per la solidaritat i el compromís. Per acompanyar-nos cada dia amb la teva generositat. Pel suport que ens has donat aquest any. Gràcies. Càritas, cada gest compta.
Ràdio Estel.
Estimada parròquia, què tal esteu? Soc el calvo de la ràdio. Uno de los calvos. Hi haurà més, no? Sí, evidentment entenc que sí. Què tal, família? Com esteu? Quants dies? Estem en directe. Són les 10:04 minuts. M'agrada la ràdio, m'encanta la ràdio. La tele està molt bé, però la ràdio tal. Què passa que la ràdio... Què passa que la tele... M'estic enganxant a Twitch. Ara us parlo. Vinga, comencem.
Cinquenters. Sergi Mas.
Què tal, família cinquanteril? Com esteu? Ja heu pres la pastilla? Jo sí, les dues. Cada dia un gelocatil no és un gelocatil, és un... Això pel mal de cap, que és... com es diu ara? Es fa anys tots parlaven de l'aspirina. Sí, ibuprofeno. Ibuprofeno, ja està. Que és com un xicle. La meva mare el mastega. Després de dinar el mastega. Diu, mama, les muelas. Bé, Dit això, doncs jo aporto dues. L'ibuprofeno i l'altra, que no la dic. No és de color blau, eh? Tranquilitat, família, cinquanteril, que estamos bien, estamos bien. Estamos bien i optimistes, cada dia. Coses que dir-vos. La primera, que estic molt content de retrobar-nos. És veritat que la setmana passada ens la vam prendre de vacances. Bé, vam deixar uns programes enregistrats, força bé, que jo crec que estava bé. Bé, trucades, Toni, sí? Oh, que bé, quina alegria que em fa quan em dius això, que la gent truca, sou meravellosos. Toni Huguet, sí? Toni Huguet, al control de so, que avui està supercontent, perquè m'ha dit que aquí, ahir va rebre una trucada dient que sí, que avui el vacunen. Bé? Clar, tu et vacunes avui, et tornaràs a vacunar d'aquí dues setmanes, i al setembre, jubilació. Vinga, pam! Ja cobrar, ja treballarem nosaltres per pagar-te la jubilació. Sí, sí, cosa que espero dels meus fills, que treballin. Ja no, que treballin. Aleshores, reordenem coses. La primera. Sou meravellosos. Primer, per trucar, quan esteu escoltant un programa de ràdio, sabeu que la majoria de vegades que fem un especial musical, com fem els divendres, en aquest cas la setmana passada, el dijous, vaig fer un especial 50, tenim un guateque. Va sonar bé. Especial Beatles. Jo recordo el meu cunyat Antonio, el germà del meu pare, posar discos dels Beatles, bueno, sense parar. Discos singles dels Beatles. Segurament, si no sou cinquanters, no sabreu de què estic parlant quan parlo de singles. Bé, mira, aquestes són les trucades que vam rebre. Que bien. Per tant, gràcies a vosaltres, perquè esteu fent un acte de fe escoltant un programa de ràdio. Esteu fent un acte de fe. Exacto. Doncs és un acte de fe. Per què dic un acte de fe? Perquè avui dia hi ha cada vegada tantes plataformes d'entreteniment, d'informació, que a través d'un telèfon mòbil, que ja és del tot menys un telèfon, és una oficina, és un objecte de destrucció massiva i de construcció massiva, des d'aquí es construeixen sèries de televisió, des d'un telèfon mòbil pots fer el que vulguis, ara ho parlarem amb el convidat Xavier Viza, pots fer el que vulguis. Però també es poden fer programes de ràdio més vídeo des de casa. Compte que estic barruntant coses. Es poden fer programes de ràdio i de vídeo des de casa. I estic enganxat com a persona de la comunicació, vinculat a la comunicació, m'enganxo i com a mínim vull saber què s'està fent. Estic descobrint que cada dia hi ha una persona que fa un programa que és des de casa seva, amb tres càmeres, que es diu La Cafetera. Un programa amb el que jo personalment no combrego molt, és extraordinàriament comunista i està a l'esquerra de Podemos. Anem a trencar-ho tot, ¿vale? Però el pack final està bé. Està bé que tu puguis tenir tres càmeres a casa, petitones, eh? Bueno, és igual, que més dones si són grans o petites, però que puguis tenir tres opcions i després comunicar com fa un programa de ràdio normal. Doncs amb una persona per telèfon i que se't vegi a tu tota l'estona, bé, doncs cada dia té 500 espectadors, 700, 800... Va, Es comença així. Qualsevol youtuber també va començar un dia, tinc 12 seguidors. Bueno. Pasito a pasito. A Bazar Perpinyà. Existeix encara Bazar Perpinyà? Jo diria que no. Ai. Estefania, Bazar Perpinyà ho tenim al... No ho tenim al... Ja. Haig de començar a dividir els meus pensaments externs per qui parlo, però ja sé que parlo per vosaltres. Insisteixo, sou extraordinàriament bondadosos, generosos, a l'escoltar aquest programa de ràdio i telefonar quan us agrada una cosa sense voler passar per antena. No, passo per antena. I dir gràcies, no felicitar, que això té una vessant diferent, que és felicitar i agrair el contingut. Bé, doncs, tant és així que el proper divendres d'aquesta setmana, després de posar l'especial de Beatles dijous passat, dijous sant, divendres no va haver-hi programa, doncs van als Rollins. vaig rebre amenaces importants. En Sergi, això no va bé, eh? Has de posar els Rollins, eh? Si parles del Madrid, has de parlar del Barça. D'acord. Ja tinc el playlist. No sóc molt de Rollins, eh? Però bueno. I dubto que el perfil d'oients de Ràdio Estel sigui de Rollins. Però entenc que hi ha 50ers que diguin, ostres, los Rollins. Bueno, jo estic amb vosaltres. De tant en tant, ja sabeu que m'agrada molt a mi actualment i a vosaltres un Luis Aguilé, un Diango, Guillermina Mota, aquí. Bueno, ho deixarem. Deia, estic enganxat a les principals plataformes, com molts de vosaltres, entenc, i una d'aquestes, Instagram, vaig veure ahir un tutorial de YouTube que posava com triomfar a Instagram. Diu, bueno, a veure si se me pega algo. I deia el noi, deia, mira, per triomfar a Instagram i pujar exponencialment, parèntesi, que aquesta paraula es fa servir molt pel que sigui. Exponencialment, sempre queda bé. Sempre. És com sostenible. Ho hem parlat. Una comunicació sostenible, un desenvolupament sostenible, un ecosistema sostenible. De què m'està parlant? Una ciutat sostenible. Bueno, a la persona que em parli d'una ciutat insostenible, la denunciaré. Sostenible queda bé amb tot. Bé, és aquest metallenguatge que va per, que hi ha persones que l'han introduït al seu dia a dia comunicatiu i sempre flueix. Sostenible. Sí, sí. Què has de dir? Què has de dir? Bé, doncs deia, has de publicar cada dia 8 a 10 històries d'Instagram, de 8 a 10, 3 publicacions al dia i de 4 a 7 reels. Què són reels? Bueno, són vídeos que queden allà al perfil d'Instagram. Ojo, que és feina, eh? Per triomfar a Instagram. Digo, bueno, va, potser a partir de demà començaré. Bé, avui tinc una frase que vaig veure ahir que em va encantar, una publicació del convidat que ve avui i no tinc cap reel. Bueno, però clar, em va donar per veure, dic, a veure qui m'està aconsellant això. El propietari de la compte que va fer aquest vídeo té 54 seguidors a Instagram. Quasi que ens ho pensem, no? Com triomfar a Instagram? Xató. Que està molt bé. Que està molt bé, però igual és com aquests tutorials que diuen resetea tu PC en un minuto. I el tutorial dura un quart d'hora. Per favor. Per favor. Per no parlar d'aquesta cantarella de ei, hola, què tal? Suscríbete, dale like, me gusta. Vale. Vale. YouTube, que prohibeix tantes coses, hauria de prohibir també això. Ho hauria de prohibir. Per cert, ahir vaig rebre un missatge, un WhatsApp. No passa res. De comunicació de la Lliga de Futbol Professional. Molt amable, tot sigui dit. Instant, convidant-me a que eliminés 2 tuits que vaig fer l'any 2016 que contenien imatges de la Lliga. L'any 2016 jo treballava a Canal Plus i recordo aquests tuits, però recordo de xiripa, perquè estava a l'hotel i vaig fer un pantallazo dels partits de segona divisió que jo estava retransmetent a Canal Plus. I em diu, si pots borrar, perquè és que si no et caurà una denúncia i poden eliminar-te el compte de Twitter. Això ahir, per WhatsApp. Diu, perdón, és una broma, on està la càmera? I sí, sí, hi havia 2 imatges de 2 partits de segona divisió de l'any 2016. I sí, sí, és ningún problema, ningún problema. Aquí estan eliminados. El tema dels drets. Un tema bonic per parlar. No m'enrotllo més, que avui tenim ganes de parlar amb una persona. Aquí ho deixo, 11:15.
Per parlar amb el Sergi en directe, 93 409 2771 o bé 93 409 2772. Surprise, not everything lasts. I've broken my heart so many times I stopped keeping track. Talk myself in, I talk myself out.
I get all worked up, then I let myself down. I tried so very hard not to lose it.
Ell és de Barcelona, és així, senyor convidat, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Xavier Viza, com estàs?
Molt bé, tu?
Jo estic boníssim per l'edat que tinc.
No et veig des d'un sopar al juny del 2019.
Físicament no ens veiem?
No, vam anar a un sopar de l'excel·lència gallega.
Sí, senyor, sí, senyor, sí, senyor, amb l'amic Carlos...
Carlos Fernández.
Carlos Fernández, de Filmax. Sí, home, sí. Sí, sí, sí. Què tal estàs? Estàs bé?
Molt bé.
Has canviat de feina?
He canviat de feina a la crisi del 50.
No, això no és crisi. Ja, això és una, això és una proposta de feina.
Bueno, tens 50 anys...
No vinguis de 1.000, que no vas bé per aquí, eh?
No,
que tu tires molt d'aquí i no. No, t'han trucat per algú.
Volia aconseguir fer coses noves. Sí. I crec que a la meva edat ho puc aconseguir. I ara ho estic fent.
Tu vens de Televisió Espanyola?
D'Antena 3 i de Telecinco.
Vale. La última és Televisió Espanyola.
16 anys a Televisió Espanyola.
Vale. On vas acabar dirigint un programa... Bueno, no acabar, perquè tenies altres projectes, com sempre, multitask. Un programa que es deia Programa Inesperat. Tu vas ser el meu director durant 2 anys.
No,
un any
perquè me'n vaig anar a fer una pel·li.
Exacto,
però,
sí.
Però sí, era... Això és el que m'ha fet canviar de vida. Però sí, vaig ser el... No, no vaig ser el teu director, era el teu company. Jo crec que mai vaig fer de director, ni amb tu ni amb cap del programa. I ho vas posar en el meu LinkedIn.
És veritat. Però eres el director. Qui posava els títols de crèdit? Què posava?
Era el director,
vale,
amb la
vale.
Montse Tejera, gran amiga meva.
I gran persona.
I també. Gran persona.
Montse, ara... tornem a fer el pi. Tira.
Està dirigint ara al Punts de Vista.
Sí, molt bon programa.
Molt bon programa, la veritat és que sí. Sí, va ser un experiment que em va ajudar a agafar moltes il·lusions. Va ser un programa que per mi el vam fer per Catalunya.
Sí.
Crec que era que podia ser un programa nacional perfectament.
Sí.
Crec que...
Això ens deien tots els convidats que passaven.
Tots.
Tots.
Tenies uns companys en el programa que eren impressionants... De fet,
impressionants.
Es va fer un gran grup de feina i jo vaig haver de deixar-ho perquè me'n vaig anar als Madriles a fer cine.
Bueno, Madriles i vas creuar el charco perquè
sí,
te'n vas anar a fer la pel·li de Los Lunis.
Sí, a Miami i a Argentina, sí, sí, sí.
Sense
sí.
haver fet cap antecedent de cinematogràfic o ja
no,
tenies?
No, mai havia fet cinema. La direcció de Televisió Espanyola en aquell moment va confiar en que jo havia dirigit Lunis, havia sigut productor executiu d'infantils, era productor executiu d'infantils, i ells consideraven que jo podia tirar el projecte endavant. Jo sol no, vull dir, em vaig treballar de la mà del Miqui Sabater, que era amic meu i gran professional.
Sí, senyor, dono fe.
Dona fe perquè és un crac i la veritat és que vam començar a investigar per fer la pel·lícula a Miami, vam anar al Kids Screen, després vam fer tot el rodatge a Madrid amb nens, que és la cosa més complicada del món, i després tota la pospo, la majoria de la pospo i efectes especials que havíem adquirit amb un sistema nou a Los Angeles, la vam fer a Argentina i va ser, bueno, per mi... La veritat és que va donar molts bons fruits a la pel·lícula i per mi va ser un canvi de xip en la meva vida, no? Vaig dir, s'ha acabat, vull fer això.
I hi ha un moment que després d'aquesta producció cinematogràfica, bestial, tot sigui dit, tens una trucada, una reunió, un cafè, un dinar per fer una feina molt atractiva a Focus. Què és Focus?
Focus és un grup el grup Focus és una empresa que neix del teatre. Jo crec que és una empresa que ha potenciat la cultura a Catalunya d'una forma i a Espanya. De fet, han arribat a totes les parts del món. Són els pioners en les produccions teatrals, propietaris de diversos teatres, i la veritat és que em va trucar l'Isabel Vidal, la directora general, que ens coneixem fa molts anys. Ella em veia inquiet,
sí.
amb ganes de fer coses noves, i em va proposar anar a dirigir a Focus Audiovisual. La veritat és que...
Tot de Focus Audiovisual.
Sí. El Focus té diferents divisions
sí.
o empreses petites. Una és la teatral, que és la més gran, que és el fonament,
la base,
el fonament de l'empresa. que ens nutrim tots d'això, ara t'explicaré per què. Després hi ha Events, Experience, que és un departament que jo crec que donarà a parlar dintre de poc amb idees que tenen i amb projectes que són impressionants.
Però què fa, per exemple, Focus Experience, del que puguis parlar?
Focus Experience...
Perquè el teatre ja sabem, perquè l'hem vist moltes vegades, i Focus, hi ha el segell allà que posa Focus i estem superfamiliaritzats amb això. Però què és aquesta... Si pots parlar d'aquesta divisió?
Sols et puc dir que viures experiències o teatrals o audiovisuals des d'un punt de vista absolutament sorprenent. No puc explicar més.
Vale.
No puc explicar més perquè...
No, si no pots, no pots. Ja està.
Perquè la pandèmia ens està fent que anem poc a poc. Perquè són coses de contacte, de gent, i la veritat és que necessitem que estiguem tots vacunats i poder gaudir d'experiències impressionants, divertidíssimes.
Xavi, l'experiència, la motxilla que tu portes... després de 3 cadenes estatals, nacionals, com Televisió Espanyola, els darrers anys, i a més de Telecinco, i un programa, com dirigir Sorpresa, Sorpresa, en Antena 3...
No, jo era l'equip de realització, el Sorpresa, Sorpresa.
Vale, però no eres... Si eres de l'equip de realització, vol dir que alguna cosa podies influir al producte final, no?
Sí, clar, no, jo no vaig veure el vídeo de Ricky Martin.
No existeix.
Ja ho puc dir ara.
Vale, no.
És que hi ha gent que m'ha dit que l'havia vist i jo feia els vídeos, o sigui...
Sí, bueno. Jo, llavors, estem parlant de l'any... 97?
98? 98-99. Sí. Jo feia Extra Rosa, Sorpresa, Sorpresa, Informatius Antena 3, Laura de Francis, vaig fer un munt de programes.
Aquesta motxilla la tens tu i no te la treu ningú.
Bueno, hombre. Saps de qui sóc germà, jo entro en el món de la tele perquè a casa ho visc molt de prop, i quan jo entro a Antena 3 portava la motxilla de que era el germà de...
Sí.
Però la veritat és que ella estava superorgullosa de mi perquè jo em vaig deixar la pell treballant. Jo crec que quan t'agrada això, com t'agrada a tu la ràdio i la tele,
sí,
no és una motxilla, vull dir, són... És part de la teva vida, que et fa créixer com a persona, perquè a més aprens de tot. El bo del nostre mitjà és que sí, un dia estàs parlant de futbol i un altre dia estàs parlant d'un llibre d'un senyor, sí, a Rússia.
Sí.
I això et fa com a persona. No és cap motxilla per mi.
Parlo de motxilla en el sentit de que, clar, quan tens diferents experiències professionals, tu ja vas als llocs sabent donar respostes en virtut de les experiències que tu has tingut. Que clar, potser al minut de conèixer una persona tu ja dius, ui, aquest... És un venedor, una venedora de fum.
Bueno.
Que ja, això em refereixo quan parlo de motxilla, eh?
Sí,
és a dir, que
sí,
la teva experiència,
bueno,
només pot jugar a favor, tot i que es continuem equivocant, dia rere dia. Crec.
Sí,
crec.
Bueno,
crec.
És un... Tu saps que això és un... El món audiovisual és un món complicat, perquè hi ha gent...
Los egos.
Los egos són tremendos.
Em deia,
no?
Jorge Salvador fa no gaire, em deia... Diu, Jorge, però tu eres tècnico musical. Jorge Salvador, a part de gran amic meu, és productor executiu de L'Hormiguero, un programa que porta 15 temporades. Tu saps això, lo difícil que és, Xavi. 15 temporades.
Jo els admiro.
Setmanalment. Crec que demà passat venen les...
Sí.
Ella baila sola.
Ella baila sola.
I és el primer mitjà. Tu els coneixes, Estefania? Sí? Vale. Sí. Són lo más. Clar, l'any 2000, que es van retirar, elles tenien 13. Tu tenies 13 anys. L'any 2000, doncs 13 anys. Clar, em deia el dia que va estar aquí Jorge, diu, mira, Sergi, jo soy un, com a productor executiu de L'Hormiguero, un gestionador d'egos. Perquè Jorge va començar sent, i és, i molt bo, un muntador musical. Que Sardà el tenia allà dalt, al Cròniques Marcianes, tirant efectes de música. I, bueno, la forma de ser, perquè això també va a la pell, la forma de ser de Jorge Salvador... Pam, 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 pam. Diu, estoy gestionando egos. Però quan parlo d'egos no parlo de... en un sentit pejoratiu i negatiu de la paraula, sinó que ve un artista, ve un artista internacional, no calen dir noms, i el representant t'exigeix gravar a les 7 de la tarda o t'exigeix un cistell de fruita al camerino o t'exigeix que no li preguntis això i t'exigeix que surti el primer abans que... Diu, Tot això al costat del col·laborador que diu hauria de sortir aviat perquè tinc el nen, em toca tenir el nen, el que sigui, ¿vale? Diu, jo gestiono egos. Digo, ostras, pues para ser técnico musical lo gestionarás muy bien porque portar 15 anys fent un programa setmanal amb les punyalades i enveges que hi ha aquest país, i quan parlo de país parlo de Catalunya i parlo d'Espanya, no ens enganyem, doncs no és molt normal. És un món molt... Aquest audiovisual és un món molt de colzes, Xavi, de deixar-me salir a mi.
Sí, cada vegada... O sigui, saps què passa? Que abans sí que els egos, jo crec que eren, en els artistes eren exagerats.
Sí?
Jo et podria explicar que...
No em donis noms, però... No,
jo t'explico un. Jo recordo que els Backstreet Boys...
Hombre.
Venien a Sorpresa Sorpresa i el Giorgio Aresum diu, oye, quiero que hagas la llegada de ellos para personalizar la cabecera. Jo li vaig dir, Giorgio, hecho. I estava esperant amb el càmera en el carrer Avenida Isla Graciosa, davant d'Antena 3.
Sí.
I veig que ve un cotxe de l'aeroport, del Follow Me, saps els cotxes
sí.
que van darrere de l'avió?
Sí.
Per la carretera.
Ai.
I dic, no m'ho puc creure. Els havia portat ells. Saps què vull dir? O sigui, quan hi ha gent molt poderosa, poden fer el que volen.
Oh,
ara ja no és així, crec.
No?
O sigui, jo crec que els artistes ara van
amb una mica més baix.
Sí, a més, perquè ja ara l'espionatge és Twitter i Instagram. O sigui, a la que et passes, pam, ja sales con un hashtag en algun lloc i ja t'han donat. Vull dir, jo crec que tothom s'ha professionalitzat d'una altra manera. Jo crec que sí que hi ha egos, i hi ha qui pot tenir els seus egos, però crec que els egos a vegades estan darrere de les càmeres. Mira què et dic. Jo crec que és pitjor qui acompanya a un artista que el propi artista. És una opinió, eh? No sempre, i no vull generalitzar.
Sí.
Però vull dir, a mi a vegades em parlen de presentadors d'una manera, em diuen, me han dicho, què vol dir me han dicho? El coneixes? Perquè és una encantadora. Vull dir, és com si a mi m'haguessin dit, és que el Sergi Mas és un burro, dic, però què dieu? Vull dir, saps?
Clar.
O sigui, tothom pot opinar i les xarxes serveixen per opinar i per tirar bolos.
El 95% de les vegades de forma injusta. Jo, de vegades que llegeixo, pues, procuro informar-me del dia a dia, clar, crítiques de televisió o opinions, no cal que surtin a un diari sobre televisió, sobre el que ha fet un presentador. Aquí sí que parlo, una presentadora.
Sí.
Primer, que moltes vegades el presentador està dient el que li diu el director per l'orellera.
Uh-huh.
Això per començar.
Clar.
Segon, que tu estàs a casa veient aquest programa i no saps... Sí, un quart d'hora abans de començar el programa, el presentador s'ha discutit, pel que sigui, amb el regidor, o el presentador té un còlic o s'està a punt de desmaiar, com em va passar el dia que van venir els hermanos Torres, o no sap si el presentador, un quart d'hora abans de començar, ha discutit amb la seva parella. I això, al final, acaba transparentant. Però des de casa és molt fàcil dient va, aquest presentador no té per què dir tal.
Clar.
Ostres, és molt injust. És molt injust. I jo he opinat així a la primera dient que mal tal... No. Ens falta molta cultura de... Que ja no tindrem. Ens falten dues generacions. Cultura de respecte per opinar de...
Sí, i jo he estat molts anys fent infantils, vale? I me'n recordo que ens queien denúncies cada dia.
Què dius?
Cada dia. Sí. Jo dirigia l'Unis o era productor executiu infantils.
Per dirigir els l'Unis et queien...
Queien denúncies per exemple, perquè...
Per aquí, a Calamardo?
A
Bob Esponja?
Del Bob Esponja, moltes vegades han sortit queixes i treus el capítol, perquè potser una cosa que als Estats Units ho veuen d'una manera, aquí ho veiem d'una altra.
Mm.
Però jo me'n recordo com els l'Unis... per donar un cop a la taula a un nino, deien que era agressiu, no? I vigilaven molt aquestes coses. Hi ha gent que té una sensibilitat i que es queixa ràpidament. Jo he tingut problemes en algun programa per alguna cosa i i ho passes malament, perquè no tothom ho veu de la mateixa manera. I jutjar és molt fàcil. Però, bueno, entenc que també és per la nostra feina, per això intentes fer tot amb, amb molta cura, no?, i controlar, sobretot infantils. Infantils és, jo crec que és la feina més complicada que he fet fins ara. I treballar amb tu.
tu no saps la moral que dona estar en un directe, en un fals directe, és igual, i sentir un... una reflexió positiva del director, que quan em deies Sergi, molt bé aquí, avui estàs en brau. No, de bo, quan estàs fent un directe i estàs improvisant constantment, clar, suposo que això no, és part de la mili de la motxilla, no? És però, ostres, s'agraeix moltíssim, eh? I has de fer veure que no es nota.
És psicologia. És psicologia. De fet, jo feia un joc amb la Montse Tejera, que era veure com arribaves. Segons com et veiem venir de maquillatge caminant, ja sabíem si tenies bon dia o mal dia. Per què?
M'entero ara.
Vull dir, jo també he tingut mals dies.
Sí.
El programa PIB, vaig perdre gent propera i no estàs en el teu millor dia, la veritat.
Sí.
Però a vegades jo ja t'ho notava, i la Montse també. I el nostre joc era... treure de tu, bueno, tot el que veiem diàriament, no? Preníem sempre un cafè, sempre estàvem rient.
Sí.
Quan no reiem, dèiem,
malo.
I també malo. Segons quin ego ens venia en aquell dia, perquè,
Sí.
Hi ha gent que encara no sap que havia vingut el problema.
Sí. Anava a dir, bueno, és igual, no diré el que penso. És veritat. Francament, em deies fa una estona... Ostres, del tema de drets, Sergi, haurem de parlar d'Instagram, quan feia una mica aquesta editorial o patata fregida que feia al principi del programa. Ara parlarem d'Instagram. Ara, permetem que posi quatre consells, Allò de fem una pausa. No fem cap pausa, perquè si això fos una pausa no seria programa, i si no fos programa jo no cobraria, perquè aquí vivim del patrocini. Per tant, no fem cap pausa. Aquesta hora, ja us ho dic ara, que una birra no me la prenc mai, una estrella no. A l'hora del vermut sí... Però és que és més important per mi, molt més important, saber el que Adam fa pel planeta que no la satisfacció de prendre una cervesa. Que la faré, però no ara a les 2 del matí, a la 1:30 de la tarda. Ara, sabent que fan això pel planeta, tenen mi firma.
Per parlar amb el Sergi en directe, 93 409 2771 o bé 93 409 2772.
Cuidem el planeta, perquè només en tenim un. Cuidem el planeta, un espai d'ecologia, reciclatge i reaprofitament dels residus amb el suport d'Estrella Damm, aquí, a 50ers.
La Vocal de l'Is és una petita editorial que dona sortida a noves veus i que neix amb la intenció de ser una plataforma orientada, sobretot, a autors independents. Amb més de 70 títols publicats, combinem comercialitat i singularitat. Assessorem i acompanyem l'autor i ens adaptem a les seves necessitats. Tot i que apostem amb devoció per la màgia del llibre en paper, disposem de producció de llibre electrònic. Pots trobar la Vocal de l'Is al carrer Balmes de Barcelona, número 381, segon primera. O bé, visita'ns a lavocaldelis.com. Vols viatjar a Andorra? A Direct Bus t'ho posem molt fàcil. Cada dia realitzem sortides des de l'estació de Sants. Aconsegueix el teu bitllet o demana més informació al web andorradirectbus.es. Vine a gaudir de la natura. Vine a gaudir del país dels Pirineus. Vine a Andorra. Totes les revistes en català a un sol clic. Descobreix la tarifa plana dikiosk.cat i llegeix totes les revistes que vulguis, on i quan vulguis, des de l'ordinador, mòbil o tauleta. Sapiens, Descobrir, Serra d'Or, Catalunya Cristiana i moltes publicacions més. Subscriu-te a la tarifa plana per només 9,99 € al mes i llegeix totes les revistes dikiosk.cat. Llegeix-ho tot ara. Llegeix revistes en català a ikiosk.cat.
Arriba la primavera i amb ella el bon temps. I tots sabem que no hi ha millor manera de celebrar-ho que fent un vermutet al sol. I quin millor producte per fer el vermut que el d'Espinaler? Bé, suposo que ja saps que al mes de juny Espinaler celebra el seu 125è aniversari. Des d'Espinaler no volem que te n'oblidis. Per tant, vine i gaudeix a una de les millors botigues gourmet de Catalunya, a l'Avinguda del Progrés número 47 de Vilassar de Mar, o bé, des de l'ordinador mòbil o tauleta, entra a espinaler.com/tienda i compra de forma ràpida, còmoda i segura. Celebrem 125 anys al teu costat, fent arribar la millor qualitat a la teva taula. Gràcies, Espinaler.
Ràdio Estel. Tens cap molèstia aquests dies? Mal de cap? Mala circulació? Alguna contractura? Doncs de dilluns a dijous a 12:45 del migdia tens una cita telefònica amb els doctors a Salut Natural per tothom. Truca al 93 409 2771 o 93 409 2772 i els doctors atendran en directe la teva trucada. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, Salut Natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismael. Qui et fa sentir? Qui escoltes i t'escolta? Qui et fa companyia? La resposta, sempre, Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Cinquenters, de dilluns a divendres a Ràdio Estel per tot Catalunya i Andorra.
Estem parlant amb Xavier Viza, que hauria de posar la targeta. Director de producció audiovisual de Focus
Director de Focus Audiovisual i Events Especials.
Vale, però a banda? És a dir, comunicador, bueno, comuniques. Realitzador, director de programes de televisió? És a dir, sí, genèricament...
Productor executiu, realitzador. Productor executiu.
Vale, vale, vale. I ja no cap més a la targeta, no?
No cap més... Però, per exemple, ara m'estic especialitzant en una cosa que, de la que parlaves abans, que és lo dels drets.
Drets d'imatge?
Drets als drets. Nosaltres, ara, dintre del grup Focus, hi ha una part que es diu, que és una empresa que es diu Scenic Rights, que és sí, de la qual som socis, i nosaltres manem els drets audiovisuals de milers de llibres... que s'escriuen a tot el món, des d'autors clàssics, autors actuals.
A veure, perdone. Drets audiovisuals de llibres?
Sí, per fer o pel·lícules, o sèries, o minissèries. Aleshores, en plena pandèmia, l'any passat, es van vendre més de 100 obres a tot el món, des de Scenic Rights, perquè ara és el futur. El futur és fer produccions audiovisuals d'obres literàries. De fet, jo ara estic treballant sobre dues obres literàries bastant importants. I
el futur són els drets audiovisuals de les obres literàries.
Està demostrat que ara el reclam més gran que hi ha per part del consumidor de les plataformes audiovisuals
sí,
és posada en escena audiovisualment d'una obra literària, i més si són fets històrics reals. És el que més... De fet, ara nosaltres estem treballant una obra que ja està amb un gran pas dintre d'una de les plataformes, que és una obra literària molt coneguda, i és el que més atrau a les plataformes per tenir en els seus arxius.
Xavi, traduïm això en un exemple. És a dir...
Tu ara escrius un llibre...
Jo ara escric... No, abans. Un llibre que ja està fet. Ben-Hur. Un llibre curt. Ben-Hur. Per exemple, i dic... jo dic, o m'encarregues, Sergi, fes una pel·lícula, una sèrie de Ben-Hur, va això? És això? Per aquí, no?
No, mira,
veus?
Jo, per exemple, ara agafo una que m'estic llegint. El golpe d'estado de Guadalupe Limón, de Torrente Ballester.
Sí.
Els drets d'aquesta obra són de Focus, són de Sony Rights,
vale? Vale.
Jo l'estic analitzant per veure si puc fer una sèrie o una pel·lícula.
Sèrie o pel·lícula?
Sí.
Vale.
Aquesta obra la tenim en el nostre catàleg. I
vale.
Hi ha gent que, igual que aquesta obra, s'interessa i volen comprar els drets per fer la producció audiovisual. Jo hi ha algunes que, com aquests drets els comprem des del grup Focus,
sí.
Dic, també interessa a mi, la vull produir jo.
Vale.
Però sí que és veritat que tenim un catàleg que... No, jo no sóc incapaç de produir tot el que tenim.
Sí.
Però sí que hi ha coses que a mi m'atrauen molt. I ara, a part d'aquesta, que no és un target, és el que li diem una IP Star, és un target bastant alt, jo ho estic tot enfocant en les obres juvenils. Juvenils perquè l'experiència meva, el meu expertís ha sigut infantil-juvenil
sí.
Els últims 15 anys. Però, a més, jo tinc dos adolescents a casa. I veig el consum que fan. I et dona moltes pistes. Moltes pistes perquè, a més, ells et fan la campanya de màrqueting de qualsevol sèrie infantil. O sigui, les teves filles.
Sí, 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 sí.
Veuen
sí.
Élite i ells mateixos a Instagram, a Twitter o on sigui, a Facebook ja no l'utilitzen, el que fan és promocionar-te la sèrie. I jo crec que és un públic que demà...
Que està consumint constantment, que no comprarà mai un diari, però que es poden gastar 2-3 euros...
Totalment, totalment. I ara, durant la pandèmia, es van col·lapsar de tantes sèries juvenils, Merlí, Élite, la Casa de Papel, hi ha un munt, no? Que ara s'ha posat de moda veure Aquí no hi ha qui viva. Es tornen bojos, amb sèries absolutament que jo admiro, qui ha fet Aquí no hi ha qui en viva,
sí.
Però que no tenen res a veure amb aquestes superproduccions de milions d'euros. Doncs pues els encanta aquest tipus de llenguatge. Jo aprenc molt d'ells. Per mi són una guia per...
Una guia,
Sí.
Per tant, l'orientació l'hauríem d'enfocar... És que, a més, mai millor dit, parlant de Focus, l'hauríem d'enfocar cap al que està consumint el públic adolescent, que tots porten un mòbil a la mà.
A mi, jo crec que és el futur, no? Abans parlaves de Twitch. Twitch, per
sí.
mi, és el... No l'entenc bé, encara. No l'entenc bé a nivell empresarial, O sigui, el negoci, sé que Amazon li va de conya, però a mi
sí.
No sé com m'aniria. Entenc que hi ha continguts... absurds que donen molts diners.
Sí.
I em pregunto jo, per què no puc fer jo un contingut amb pes, no?
Clar, si ho fa una noia i posa els seus pits cada dia davant d'una càmera i explica una banyera prenent una cervesa, per què no ho puc fer jo? O jo puc encarregar una persona que ho faci, no?
Jo crec que a mi el que m'agradaria és donar contingut, no? És el que em deies
sí,
que vas
bueno,
veure
clar.
Ahir a YouTube, que t'explicaven sí. Què has de fer per tenir seguidors
sí.
A Instagram.
Sí.
Per tenir seguidors a Instagram, el que has de fer és donar un contingut amb qualitat.
Sí.
Perquè, o sigui, aquesta Setmana Santa, vull dir, menys mal que estàvem de pandèmia. Vull dir, jo mirava el meu... Estàvem tots en perímetre comarcal. Jo estava mirant Instagram i estava tothom a tots els llocs.
Dic, sí.
Com és possible? Aleshores, jo crec que el que s'ha de fer Instagram a les xarxes socials, és el que jo li explico als meus fills, és donar contingut en qualitat.
Però per què? Per tenir un rèdit econòmic, per tenir un...
No, jo el rèdit econòmic espero que els meus fills siguin en els estudis que volen fer. Si això els dona rèdit econòmic, mira, millor que millor, no?
Bueno.
Però jo crec que és una professió que ara està de moda.
Professió,
Jo crec que és un sí. youtuber és un professió.
Sí, sens dubte.
I no paren de treballar, conec. A la meva vida vaig estar molt proper a un youtuber i no parava de currar. Vale. Mm-hmm. És una professió, però jo crec que hi ha altra gent que s'aprofita de les marques per guanyar diners, de la seva popularitat, de lo que tu un dia vas posar a Instagram, no? De les parejas con patrocinio. Pues, vull dir, hi ha gent, tios i ties,
Sí.
Vull dir, jo
sí,
ara
sí,
veig
sí, sí.
aquests de la Isla de les Tentaciones, que els meus fills són els que han...
Sí.
És l'única vegada que es posen davant d'una tele per veure això.
Sí.
I jo dic, i com guanyem tants diners? Bueno, pues, con sus patrocinios, no? Però jo crec que a la vida els continguts són superimportants. Jo admiro algun youtuber.
Sí, jo
crec que hi ha youtubers que són mestres. Mestres del contingut. I que podrien estar aquí a la ràdio sentats amb tu i fent programa.
Cuidadín, deixa'm que ho dubti. Ahir vaig veure... estava jugant al Barça contra el Valladolid i vaig veure... Estava enganxat a Twitch,
sí.
Aquesta plataforma nova, que està pujant de forma molt bèstia.
Impressionant.
Sí, sí. Que hi ha noies, especialment noies, que es passen el dia parlant així. Hola, com estàs? Agafen un bolígraf. Però hores i hores i hores. Hi ha gent que paga. Hi ha gent que paga per veure això. Sí, hi ha gent que paga. Bueno, doncs hi havia tres, ara es diuen casters.
Sí.
Tres locutors que estaven fent el partit del Barça.
Uh-huh.
I tu veies, amb tres pantalles diferents, dins una pantalla general, aquests tres locutors. A mi no em va semblar cap dels tres que digués, ostres, aquest tio té alguna cosa per... Té alguna cosa, té... Cap dels tres. A mi, personalment.
Però... Però tu no ets el seu target.
No, ja ho sé. Però jo estic segur que qualsevol ràdio... Perquè aquests tios s'han après de la ràdio. De la ràdio.
Claro.
De la ràdio. Mm? No han après d'un youtuber, han après de la ràdio a transmetre partits, o els que diuen de transmetre partits o locutar partits. Si qualsevol ràdio fa una proposta professional a qualsevol dels tres, adiós, youtuber.
Sí, Sergi, però mira, jo quan treballava a Televisió Espanyola, que el gran dubte era el gran problema que tenien al seu moment, que ahir vaig estar veient un programa que feien, era el target que tenien, no?, gent molt gran veient
sí.
la tele. Jo crec que els youtubers, la gent de Twitch, parlen un llenguatge que va a un target que no és el teu, ni el meu, ni el de l'informatiu de, de qualsevol cadena.
Sí.
Jo crec que està malament que digui podrien ser que podrien fer ràdio, però sí que és veritat que fan un contingut per una franja d'edat que el meu fill de 17 anys entén i jo no entenc.
No, jo
però sí que és veritat que és una nova línia de negoci, com una altra que tu estàs provant, vull dir, els podcasts. Ningú parla dels podcasts.
Bueno.
Però per què no? Jo sóc incapaç d'anar a córrer escoltant un programa, per exemple.
Sí.
Audible, m'he posat algun per la part que me toca.
Sí.
Però jo no estic acostumat. Però un xaval de 20 anys, sí. Sí. I això em sorprèn. Em sorprèn molt. Perquè estan acostumats a aquest tipus de comunicació.
Bueno, acostumats des de no gaire temps. Però, clar, això és recent, teòricament és recent.
És recent i és el futur.
Per anar acabant, Xavi, jo deia a un amic, la tele se muere, la tele convencional se muere.
No.
I ara et faig una pregunta, la tele se muere?
No, para gustos colores, no, jo crec que no. Vull dir, la tele, per moltíssima gent, i no fa falta que siguin gran, és companyia a casa. Vull dir, hi ha gent que està sola a casa i es posa la tele.
Gent gran. I gent jove?
No, i gent no tan gran. Hi ha gent amb pors. Vull dir, jo crec que la societat és molt gran i que sí, que algun dia morirà perquè viurem del 5G i estarem veient tele en el retrovisor del cotxe.
Vale.
Però jo crec que ara per ara és una cosa més que tenim de la nostra mà i que tothom posa... O què faràs? Veuràs els informatius... quan tu vulguis, no. Sempre
no?
Estàs esperant com obre un informatiu, això...
No sé. El cine se muere?
Ojalà que no, però... Clar, és que la pandèmia l'he fet molt de mal, com el teatre, no? Vull dir, ara, menys mal que la gent torna al teatre, la gent ha de tornar al cinema. Vull dir, no és el mateix veure una pel·lícula a casa que veure-la en un cinema, no és el mateix veure una obra de teatre per la tele que veure-la allà en una sala i a l'olor de del teatre.
De les crispetes, sí.
Sí, això és, jo crec que... Això hem d'acostumar els nostres joves a que això ha d'anar del nostre costat sempre. Els hem d'inculcar a sortir a les pantalles i que segueixin aquesta herència.
No em diguis ara... que la ràdio se muere. Perquè mira que l'han intentat matar, ¿eh? Y aquí estamos, ¿eh?
La ràdio, para los que sufrimos ataques de ansiedad conduciendo, porque la vida es así, siempre está con nosotros. Yo siempre estic escoltant la ràdio. A mi m'encanta la ràdio. Tu t'escolto molt, ja ho saps. Jo crec que la ràdio és com la teva consciència, no? La porta sempre al costat. Jo sempre intento estar escoltant la ràdio.
Hi ha telebasura? Hi ha teleescombreria? Penses que sí?
No. No.
Sí, d'acord.
Paolo Basile diu que sí, sí. Lo que li llamáis basura és...
Da muchísimo dinero.
Vull dir, jo quan era jove i feia sorpresa, que estava a l'equip de realització, jo no... Vamos, jo, els meus amics em criticaven. És que estàs en un programa... I jo deia, sí, sí, però un 36% d'audiència. Vull dir, jo crec que no hi ha telebasura quan algú mira. No? Aleshores estaria dient que la meva mare veu telebasura. Sí. No, jo crec que la meva mare és una dona molt intel·ligent i a ella li distreu veure segons quin tipus de tele. Això sí, jo em barallaré perquè hi ha coses que veig en segons quins canals que no m'agraden. Però ho accepto i estic a favor de que es faci tele de tota mena.
Entreteniment. Entreteniment. Al final és entreteniment.
Total.
Et convido a que et posis els auriculars perquè els dimarts ens visita Cristina Pérez. Hola, Cristina Pérez.
Hola, molt bon dia. Què tal?
Per parlar avui de la segona part de sintonies de sèries que has pogut rescatar els darrers dies.
Sí, efectivament, Sergi, en la meva darrera intervenció us vaig prometre aquesta segona dosi de repàs per aquelles sèries magistrals d'humor anglès doncs que tantes bones estones ens han fet passar. La intro, recordem.
Sí. La intro de Cinquenters.
Exactament, amb el Tàmesis de fons, eh?
Com comença Cinquenters cada dia? Quina prèvia de Times Television que posàvem cada dia al començar?
Garantia d'humor.
Un home en casa, o Lord Roper. Eh?
Exacte.
Sí. Doncs sèries com aquesta.
Sí, us vaig mencionar, crec que al final de la meva darrera intervenció als Monty Python, crec que sí, que vaig acabar... Amb...
Sí, diria que sí, sí.
Doncs començo el repàs d'avui amb una sèrie creada justament per un dels seus components. Potser el que s'ha fet més famós en John Cleese és aquell, el més alt de tots, aquell dels Monty Python, és el més alt i el més primet, amb bigoti.
Si no me dice la sèrie, senyorita, no...
John Cleese. I si us parlo d'en Basil, el propietari de l'Hotel Fawlty?
Hotel Fawlty. Fawlty.
No, Fawlty, l'Hotel Fawlty. No sé si recordeu que era un establiment molt bucòlic, enmig de la campanya anglesa, on passa realment de tot. El que espereu i més. Els hostes són gairebé sempre els mateixos,
sí.
Personal també. En Basil, que és en John Cleese, és el propietari de l'hotel. No recordeu aquesta sèrie?
No. La tinc a la memòria, però no recordo els protes. No.
Doncs aquest propietari a vegades es mostra molt malcarat, alhora divertit. I la seva dona era una senyora rosseta, baixeta, que tenia els clients mastegant xiclet descaradament. No recordeu?
No.
I el Manuel, i si us parlo del Manuel, que era aquell cambrer... Que...
Però dins la mateixa sèrie, també?
Dins...
No recordem Hotel Fawlty. No la recordo.
Doncs hi havia un cambrer molt peculiar que la sèrie original representa que és de Barcelona, o sigui, la sèrie és anglesa.
Sí.
El senyor té dificultats per parlar en anglès perquè representa que és de Barcelona. Però què va passar quan la van traduir al català? Doncs que no quallava la idea de que fos de Barcelona, li van posar accent mexicà. Aquelles coses tan curioses...
Pues no. Por Fawlty no me viene nada, ¿eh? No tiene nada. No me viene nada, no.
Passo a una altra sèrie ambientada en un cafè francès.
Sí.
Va ser Aló, aló.
Aló, aló. Clar, m'estàs parlant de TV3 una mica anys 80, eh?
Sí. Jo vaig passar la primera edició d'humor anglès, era más setentero,
sí.
I ara les sèries que us menciono avui freguen ja a l'inici dels 80.
Sí, exactament, l'inici de TV3, any 83, sí.
Exacte. Tot i que aquestes sèries són del final dels 70, però aquí ens van arribar en la dècada del...
Doncs, senyorita, por aló, aló, tampoco me viene nada, eh?
Tampoc?
No.
Cantat per un bon home, en René, que sempre es troba enmig de tots els embolics.
No.
La sèrie se centra... La recomano, perquè és molt, molt bona, perquè la sèrie se centra en l'ocupació alemanya de França en la Segona Guerra Mundial
i
aventures i desventures per cobrir exigències d'uns i altres.
No.
Amagant, per exemple, uns espies anglesos al sòtan del local i a la vegada doncs, fan la pilota als agents de la Gestapo. I
pues no, no, mire, lo siento, però no, estic mirant el calaix i no em ve res.
Vaja,
no,
va, més sèries, més sèries. Aquest gran, grandiós, aquest sí, va, l'escurçó negre.
L'escurçó negre, vale. Aquí sí que ja comencem.
Per favor, digueu-me que sí, aquesta.
Sí, però també et diré que no la vaig veure moltes vegades, eh?
I... Doncs mira... Us comento, us posen és protagonitzada per l'actor Rodman Atkinson.
Mr. Bean.
Exactament,
sí,
el coneixem per Mr. Bean, però és que l'escurçó negre va ser...
Sí.
Bueno, és una producció dividida en quatre parts.
Era això, no?
A veure... Sí. Sí, Black Eider.
Vale.
Exacte. Doncs aquesta sèrie, aquesta producció es va dividir en quatre parts. La primera es deia The Black Eider, ambientada al final de l'edat mitjana anglesa.
Sí, sí.
La segona era Black Eider 2, que se centrava en l'Anglaterra de la reina Isabel I, una reina retratada com una cabra boja.
Mm.
O sigui, era boníssima, boníssima. La tercera part es va titular Black Eider de Ser, la tercera part, centrada en el període de govern del príncep George IV, parodiat com un personatge totalment incoherent i absurd.
No m'enumeraràs avui la Casa de la Pradera?
No, perquè no. Tu creus que tenia algo d'un... Bueno, era bucòlica i
passiva. Sí, home, sí, la Casa de la Pradera, per favor, sí.
La Casa de la Pradera, sí també d'aquella època, sí. Però ja no és tan... A més, no és...
Mary! Sí. Voy a hacer una casa entera, ahora vengo.
Sí, però sempre acabaves plorant, tu, la llagrimeta fàcil, la emotivitat.
Sí.
I, en canvi, doncs, aquestes angleses doncs, ens feien riure moltíssim.
Sí. Aquesta no era de riure, precisament. La Casa de la Pradera, efectivament. Sí.
Era un drama, sempre era un drama de fons.
Sí.
Que, bueno, que sempre se n'en sortien, però sempre et feien patir fins al final.
Sí, bueno, sí. Era molt propi del 70 i del 80. Sí.
Exacte. Sí. L'última part de l'escurçó negre és l'entrega ambientada en la Primera Guerra Mundial. I sempre acompanyat del seu criat, en Baldric.
Home, Baldric, sí, aquest era... Sí, Baldric, ja em recordo,
bueno,
sí. I la doctora Quinn, que me la posaràs avui?
La doctora Quinn no, perquè no n'he fet recerca d'aquesta sèrie jo.
Ah, vale.
Volia era fer un punto y aparte per mencionar, si aquesta us sona, una de les sèries angleses que per mi és la més desternillant i surrealista que personalment crec que ha produït la BBC, que és Els Joves.
Els Joves, del 33, no?
Per favor, has passat pel 33, sí. Però és del 80-82.
Sí.
Doncs és una comèdia totalment esbojarrada que explica... Us sona aquesta? La comèdia...
Sí, em sona, però no de veure-la moltes vegades, també t'ho dic, eh?
Ja, doncs va ser una mica trencant aquesta sèrie, perquè, bueno, narra la convivència entre un hippie, que és Neil, encarregat de cuinar, sempre cuinava llenties, recordem-ho, el Vivian, que era un estudiant de medicina heavy metal, que destrueix gairebé tot el que té al davant, amb l'ajuda d'una mena de rata, que té
sí.
I a qui li anomena el meu brigada antidisturbis.
Sí.
És que era molt desternillant. Enric, que era l'estudiant de sociologia, anarquista, que era molt bo perquè increpava directament...
Això era dimarts al vespre, més o menys, potser?
No ho sé. No recordo exactament el dia d'emissió.
I que hi havia un tio que parlava... Hola, sóc Els Joves. Una cosa així?
Sí, aquest és el Nil.
Vale. Sí.
Que sempre fa com de minyona de casa i està bastant...
Molt bé, Cristina, doncs pues ho deixarem per la setmana vinent, d'acord?
Perfecte, la setmana que ve, moltes altres...
Gràcies. Adéu, joves. Adéu.
Adéu.
Adéu, Cristina.
Bé, gràcies, senyor jove.
De res, em quedo per aquí, eh? Ui, està a punt de ploure.
Marxi. Xavier, que bé que et puguin recordar un programa després d'haver-ho fet molts anys després. Tu te'n recordes allò que estava parlant de Cristina? Ostres, això és una mica... No és un triomf físic, però és una victòria de la memòria. Penses això?
Sí, ho és.
Gràcies, senyor Xavier Viza.
A tu.
Moltes gràcies per venir aquí als estudis de Ràdio Estel. I la vida continua. La vida, per sort, eh? És millor celebrar els aniversaris que no poder celebrar-los. Adeu, famílies!
Si vol
vols tornar a escoltar aquest programa, troba'l a la ràdio a la carta de radioestel.cat.